En marxa el cicle formatiu de grau mitjà en gestió administrativa. Aquest matí han començat les classes del nou cicle formatiu que s'ofereix des de l'Institut de l'Escala. S'evita que els alumnes hagin de fer llargs desplaçaments per continuar estudiant. Hi ha alumnes del municipi, però també de poblacions veïnes. L'acte institucional de la Diada ha congregat una norantena de persones a la plaça de l'Ajuntament. El Batlle ha llegit el manifest de l'Associació Catalana de Municipis i ha fet una crida a la Unió en un context de polarització i conflictes internacionals. La trobada ha finalitzat amb un recital del Cor Indica i la ballada de la Santa Espina.
Un centenar llarg de persones... Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca.
Se'ns va fer tard.
Se'ns va fer tard. Va dir, no agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar. Que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
Ja et deixo aquí sobre un coladit, perquè ara no, però després pot rascar. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir bona nit i va picar l'ulleteta fàcilment malinterpretable.
Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un 5, fer un 8.000, fer quelcom
difícilment igualable. Però ja no passa res.
Només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era el seu tipus, millor que no fer res.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar, una segona hora on coneixerem uns nous més gegants del nostre mar. Després ens posarem a plantar Posidònia oceànica amb un projecte que és pioner. Anirem a la planta del Delta i acabarem el programa d'avui, com ho fem tots els divendres, fent un repàs de tots els actes i de totes les activitats que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Aquesta temporada, en més d'una ocasió, hem estat repassant figures festives relacionades amb el mar, sobretot gegants i bestiari festiu català. Avui sortim de Catalunya, agafem el ferri i anem fins a les Balears, fins a Mallorca. Fem parada a Capdepera per conèixer els seus gegants, ja que ell és ben mariner, Oriol.
Doncs sí, efectivament, Marina, avui tornem a tenir un nou capítol dels més gegants del nostre mar, on presentem les figures de gegants, de bestiari, que tenen relació amb el al mar Mediterrani. I avui ens fa especial il·lusió aquest capítol perquè sortim de Catalunya, sortim del Principat i anem a Ses Illes perquè volem presentar els gegants de Cap de Pera. Per això saludem el Marçal Ribas, que és el seu cap de colla. Marçal, molt bona tarda.
Hola, bones, com va?
Molt bé, doncs buscant gegants que tinguin a veure amb el mar, que siguin mariners, hem trobat el gegant de Cap de Pera, que és pescador, la geganta, l'Esperança, és lletadora, ell és en Roc. Bé, tu mateix, Marçal, que els coneixes millor que ningú, presenta'ns aquesta parella de gegants, en Roc i l'Esperança.
Molt bé, tu mateix ho has dit molt bé. En Roc representa un dels oficis de la població, que és pescador, a part de tenir el nom del patró dels patrons del poble. I en Esperança també és una altra patrona del poble i representa un altre ofici històric del poble. És l'ofici de fer llata, que fa antigament era principal mitjà de subsistència de la població, fer llata, que per qui no ho sàpiga és fer senalles, vamos. Amb les fulles del garbelló.
Exacte, sí, això és la llata, i ell, el Roc, que és pescador, com dèiem, i a més se li veu molt, que és un senyor de mar, perquè ara mateix el tinc davant en fotografia, m'agradaria que ens el descrivissis, sí. Per la gent que no l'està veient, es veu, és un senyor de mar.
És un senyor que té planta, és alt i sobretot és molt ample d'espatlla, té unes mans molt grosses, i és molt característic que li penja una xarxa amb peixos, sobretot una ratlla. Que bé, el poble de Cap de Pera té com una segona població, que és la part de porc, que és Cala Ratllada. Doncs un poc va lligat amb això, el seu ofici de pescador i aquest peix tan característic que li dona nom a Cala Ratllada.
I he llegit també, Marçal, que quan es van fer aquests gegants es va fer molta documentació, es van visitar a pescadors per saber exactament com era la xarxa, és a dir, que no està fet allò a la babalà, està fet a consciència.
Sí, un poc la història d'aquests gegants els van fer fa uns 20 anys, més o menys, ara no puc dir la data exacta perquè no recordo sincerament, i el... Al fer-lo, sí, van visitar un poc els pescadors per documentar-se un poc i diuen que el Joan Ramon, un membre de la colla, li van copiar les mans. Les mans són les seves.
Realment
podria ser perquè té unes manotes així, ara no sabria bé si exactament són les seves o no, però bé, sí que van fer aquesta feina de documentació. El que van tenir aquesta colla és que això se va fer fa uns 20 anys o així i per circumstàncies se va desfer la colla, van quedar aturats fins fa cosa de 3 anys que ho vam recuperar.
Perfecte. Ara parlarem també de la situació actual de la colla, Marçal. L'ofici de pescador, també el de lletadora, de llata, són molt tradicionals, per tant, la relació de Cap de Pera amb el mar és innegable. T'estem trucant des de Catalunya, des de la Ran de Mar, des de tota la costa catalana. Presenta'ns una mica també a la població, una mica Cap de Pera, per si algú doncs, no ha tingut la sort de venir-hi.
Sí, mira, Cap de Pera, com passa en molts pobles de ja no de Mallorca, de moltes illes i de moltes zones costeres, té una part de poble un poc més interior i el que antigament era el port ha acabat sent... com un segon poble que forma part del mateix, però un poc té com dues identitats, no? Una més d'interior, encara que no és molt, molt interior, vull dir, la diferència estem parlant de 3 quilòmetres, i una que és realment costa a costa, on hi ha port, i a més tenim la peculiaritat que el port de Cala Ratllada físicament és el que està més a prop de Ciutadella. És a dir, estem més a prop de Ciutadella que de Palma.
Compte.
A simple vista es veu, quasi ens podem saludar, com que diu.
Si fa bo, aixequeu la mà i també des de Ciutadella us saluden.
Sí, de fet, moltes nits pots comptar pràcticament els edificis que hi ha per les llums que veus.
Perfecte, home, això doncs dona molt clara la idea d'on esteu situats, visualment ja ens ho hem imaginat.
Sí. Realment és una cosa Jo, per exemple, que jo vinc de Reus i fa uns anys que visc aquí, quan ho vaig veure em va impactar bastant, perquè no n'ets conscient d'aquesta proximitat amb Menorca.
Clar. Vens de Reus? Mira, veus, això no m'ho esperava.
Sí.
Jo pensava, dic per l'accent, no ho faries d'autor mallorquí, no. Ja m'ho has aclarit, veus?
No, sí.
Fantàstic. Sí. Parlem també, Marçal, de la colla, ho dèiem, una colla, bueno, tu ens ho explicaves, que va quedar aturada un temps, que ara s'ha pogut reprendre. Com esteu? Com esteu de salut de colla, diguem-ne, els portadors, perquè sou la part, una part important, l'ànima dels gegants, no? Uns gegants no ballen si a sota no hi ha un geganter que aixeca les faldilles, els alça i els fa ballar, Com esteu?
Sí, correcte. Això és la base d'una colla de gegants. I bé, jo personalment vinc de Reus i des de que tinc memòria que vaig per sota dels gegants i així, i un poc d'aquí vam impulsar aquesta recuperació, no, dels gegants, però t'he de dir que com a la meva experiència com a geganter m'ha sorprès molt el volum de gent que hi ha dins la colla i la poca gent que realment se posa sota un gegant, és a dir... Vam proposar de recuperar les figures dels gegants per fer-los ballar, això. Aquí, naturalment, ningú s'havia posat mai sota d'un gegant, feia molts anys que no sortien, hi ha molta gent que ni recorda d'haver-los vist pel carrer, i ha sigut tot un començar de zero. I... es pot dir que som vora unes 50 persones dins la colla i geganters som 6 o 7 o 8, una cosa així. Vull dir que hi ha un impuls de ganes de fer cultura i de moure tot aquest interès lligat a figures de gegants, caparrots, que també n'hem recuperat, xeremiers, un poc reivindicar tot això. És algo que és... Bé, està sortint amb força ara mateix aquí, al poble.
I això que comentes, que molta gent a la colla i pocs portadors, és un mal que tenen moltes colles, això, Marçal?
Sí.
No sou sols.
Sí, ho sé. De fet, vàrem començar fa 3 anys, més o menys, amb moltíssimes ganes, i un poc per afinitat, jo tinc 43 anys, els meus amics del voltant s'hi van sumar, i un poc coses de l'edat, decidim començar a ressentir un al genoll, l'altre per aquí, l'altre per allà, i vam començar a patir un poc per aquesta necessitat de geganters, no? Però tot d'una van començar a sortir noves propostes de geganters, més joves, i també amb l'esperit aquest de gent jove, que també hem d'estar donant aquesta energia un poc de cara al futur. També en aquest sentit, ja una mica inesperadament vam voler recuperar els caparrots, capgrossos, que n'hi ha per adults i n'hi ha per infants també, perquè puguin d'alguna manera com a petits començar amb tot això. Ara estem a punt de treure un gegantó també.
Ah, molt bé.
Una mica amb la idea de que n'hi hagi per tothom, perquè s'hi senti involucrada com més impossible per intentar garantir un poc el futur. Que no quedi dels 4 motivats que estem ara amb ganes de fer ballar gegants, que quan se'ns passi s'acabi, no? Si no hi ha un poc un relleu, no... No, és més difícil que hi hagi aquesta continuïtat.
Clar, és important aquesta participació de la mainada, que tinguin alguna figura per portar, ja sigui un caparrut, un caparrot, un capgròs, que ja sigui doncs un gegantó, que se sentin partícips, que puguin agafar alguna figura i sortir i ballar. Això arrossega les famílies, això vol dir que potser el pare s'atreveix a aixecar gegants, és una mica un peix que es va mossegant la cua,
Sí. Sí, és un poc el que et deia, que hi ha casos de famílies, no?, que potser tenen un nen de 5-6 anys o 8-10 i són potser una família de 5, però només hi ha un membre que a més és el més petit que hi té un paper, però tota la família s'involucra quan fem qualsevol event, qualsevol moguda, se posen a col·laborar, vull dir... està engegant com un moviment dins del poble que està revitalitzant tot un poc també.
Fantàstic, això és molt bo, això és molt positiu. Sí. I ja que estem parlant, Marçal, m'ha de preguntar-te la tradició gegantera de Ses Illes, de Mallorca, etc, de les Balears, és diferent a la de Catalunya? Ja no estèticament els gegants, que això, mira, cadascú té els seus. A Mallorca, per exemple, en recordo alguns que tenen peus i tot, que tenen cames, sí. Això sí que els fa diferents. Sí. En general, el moviment geganter, li veus particularitats específiques de Ses Illes?
Sí, sí, sí. En general, sempre aquí a Mallorca i, bueno, i a les Illes hi ha peculiaritats, no?, pel fet de ser una zona amb maneres de fer diferents, no?, i els gegants també ho tenen. Sí que veus, per una part, que moltes colles, el que et deia, depenen de, realment de molt poques persones, no?, quan vas coneixent els grups i això, t'adones de... d'aquella colla realment és que és una família que sí que són molta més gent, però qui està a totes les trobades sempre són aquell pare i aquell fill, no? Mm-hmm. O aquell grup de tres o això. I hi ha moltes colles, hi ha moltes trobades, per exemple, les trobades normalment no acostumen a convidar, és simplement llancen tal dia fent trobada i qui vol hi va, avisant, vull dir, hi ha una coordinació, però no és això de dir, va, aquest any convidem els d'aquí, els d'aquí, els d'aquí, l'any que ve els d'aquí, els d'allà, i anem i tornem, no.
Això no es fa.
Tothom
aquí sí, aquí sí que funciona així.
Exacte, per això ho dic, i això, i a fer-ho gran, no?, per dir-ho així, i que vinguin com més, millor, i endavant. El dels peus també és algo que xoca bastant, perquè hi ha, no tots ni molt menys, però n'hi ha bastants que a la figura masculina el que els són les potes de davant li surten més peus.
Sí, sí.
Dues botes, dos peus. A l'hora de ballar és diferent, la forma del gegant és diferent, les faldilles no volen igual o no volen directament.
Clar.
I també un poc, els gegants són un poc diferents també. En general són bastant alts i pesen poc. Mm-hmm. I això també fa moure's d'una manera molt concreta.
Clar.
Jo no estava tan avançat potser a veure aquest tipus de figures que, per una part, veus, te sorprèn l'altura, no? N'hi ha molts de vora 4 metres, 3 i pico, 4, però després te n'adones pels moviments que fan que realment no pesen molt, no? I bé, això també són molts punts de vista, no? Però sota el meu punt de vista, un gegant no... és un gegant, no?, i més gran i més gestuós, i el seu gestor, el seu moviment, haurien de ser, per mi, un poc així, no?, de solemnes, perquè, vull dir, hauria de costar de ballar un gegant, no hauria d'anar fent bots.
Però, bueno,
ja et dic, és el meu punt de vista, és el meu punt de vista, i hi ha qui el converteix i hi ha qui no. I, al final, tot, l'important és que hi hagi gegants que surtin i que passin trobar.
I tant que sí. I per anar acabant, Marçal, sí. Per on us podem veure els gegants de Capdepera? Imagino que per Ses Illes, evidentment, per Mallorca. No sé si sortiu, si heu vingut per Catalunya alguna vegada, si convidats, dius que no convideu, però si heu tingut alguns gegants de per aquí que us hagin vingut a veure les vostres trobades.
Clar, mira, nosaltres, com a colla nova, diguem, tenim 3 anys de vida, i sí que hem tingut algun tanteig d'intentar anar a Reus mateix o a altres llocs. Hi ha hagut ara, crec que era... no recordo el nom, perdó. Bé, que vam estar a punt de lligar-ho perquè hi havia ganes, però no va poder ser. També, sí, una cosa que ens passa és que tenim molta... hi ha com molta empenta, anar a fer coses, però hi ha poc bagatge, no? Llavors... d'alguna manera hem d'anar com frenant un poc per fer les coses a poc, perquè fa un poc de por de tirar-se a vegades a fer moltes coses que potser no estem preparats per fer. I la fer una sortida així sempre és molt important, és molt interessant de cara a fer grup, a fer colla i a veure altres coses. Però hi ha d'haver molta motivació, perquè també diguem, és feina de gestió, coordinar vacances de gent, i la part econòmica que hi pugui haver, però bé, estarà al caure això.
Perfecte, a mi això de tenir bagatge, això ho cura el temps.
Sí, exacte, sí. I ara mateix estem preparant, ens vam tirar a la piscina a fer, no sé com si dir-li neofesta o què, un hem creat una festa nova, no?, a partir d'idees que teníem i coses que havíem vist, i ara pel proper 13 de juny havíem de treure un caparrot i volíem... Això, feia temps que havíem vist festes així un poc més psicodèliques, no?, per dir-ho així, de treure... de fer-los i fer coses a gegants i així, que no són lo estàndard, no?, més tipus un espectacle així, performance, i vam voler aprofitar aquest estreno d'un cap gros i bueno, estem ara en plena preparació, que ens falten 15 dies i això, intentant involucrar també altres entitats del poble i que segurament serà molt divertit i molt interessant.
I tant, segur que sí. I a més d'aquestes coses, quan funcionen, quan surten bé, encara porten més gent i és un engranatge que va girant i que no para. Marçal Ribas, cap de colla dels gegants de Capdepera, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquesta estona. Ens ha agradat moltíssim conèixer uns gegants de Ses Illes, de Mallorca. Per tant, t'agraïm moltíssim la teva participació aquí al programa Arran de Mar. Moltes gràcies, bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Les profunditats de l'actualitat.
Volem començar parlant al programa d'avui d'un projecte de recuperació de Posidònia i no ho fan futurs, ho fan futurs professionals, alumnes de l'Institut d'Horticultura de Reus. El projecte està destinat a la platja Cabet de Cambrils i per entendre una miqueta millor en parlem amb una de les professionals de l'Institut, amb una de les seves professores, la Sílvia Gràcia. Molt bona tarda, Sílvia.
Hola, molt bona tarda.
Anem a pams. Primer de tot, com sorgeix aquest projecte?
Bé, aquest projecte sorgeix primer perquè en el món hi ha d'haver gent amb iniciativa o gent una mica friqui, però bé, jo feia molt de temps que buscava aquest projecte o tenia la idea d'intentar fer alguna cosa pel medi marí, no? I va sortir la iniciativa des de l'Ajuntament de Cambrils de poder fer un projecte precisament per això, no?, per la repoblació de la Posidònia de la platja del Cabet. Doncs que està una mica deteriorada.
Això t'anava a preguntar, en quin estat està actualment aquesta platja Cabet? A més, sé que tu hi vas bastant per allí.
Sí, és una platja que, la veritat, que els que som usuaris li diem Caribet, perquè tenim una... l'ecosistema d'allí de la Posidònia, a les praderies de Posidònia, és molt ric. Ara mateix, per exemple, estem veient sípies, pops, comencen a arribar els llobarros, bé, infinitat d'espècies.
Llavors, l'Ajuntament de Cambrils va treure un projecte per repoblar aquesta zona de la platja i vosaltres vau decidir recollir la proposta, no?
Sí. L'Ajuntament de Cambrils fa la proposta a l'associació Cabe Cabet, del qual jo també formo part. I cosetes de la vida, doncs, que estic també com a cap de seminari a l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus. I llavors vam fer... Bé, vam entrar a Macera, vam parlar de com podíem tirar endavant això. Primer vam demanar... Ens vam reunir amb el director de l'Institut d'Horticultura i Jardineria de Reus i vam veure com podíem fer la proposta de tot el tema per a fer el projecte. Clar, la Posidònia és una planta endèmica i protegida del Mediterrani, amb la qual cosa no podem agafar res d'ella. Per tant, primer, bueno, ens vam haver d'assessorar. Ens vam haver d'assessorar amb professionals que ja havien fet aquest tipus de replantació a les Illes Balears, amb el doctor David Celdran i amb Elisenda Oliver. Els vam convidar a l'institut, ens vam fer xerrades per tot l'alumnat.
De fet, la temporada passada vam parlar amb ells per aquest projecte que tenien de replantació de Posidònia.
Molt bé, sí, va ser un projecte que liderava IMEDEA.
Sí, exactament.
Amb el CSIC, sí, sí.
Sí, sí, sí. I llavors, quan tu arribes a l'institut, perquè clar, és un cicle d'horticultura, vull dir, estan acostumats a plantar perquè mantengueu tomaqueres, enciams. Quan tu arribes a l'institut i dius, i si plantem posidònia, quina va ser la reacció?
Clar, va ser la reacció de dir, a veure, Sílvia, per favor. Bueno, la cosa és que a dintre d'horticultura i jardineria també tenim el cicle superior d'educació i control mediambiental, que llavors aquí és on l'alumnat ha vist una oportunitat de futur, al final, no? Llavors, bueno, l'equip docent ho veu amb molt bons ulls de tirar endavant aquest projecte i, ja dic, assessorats doncs, amb els doctors, amb xerrades, amb videoconferències, i al final doncs, hem tirat el projecte endavant. Com l'hem tirat endavant? Doncs primer hem de demanar permisos a la Generalitat, perquè com és una planta protegida el que necessitem és... perquè això és pioner, hem agafat... En lloc de fer el que es fa normalment aquí a la Costa Brava i tal, que el que fan és agafar els esqueixos de posidònia, nosaltres el que estem fent és mitjançant la seva llavor. Això és bastant difícil, però genèticament és molt millor.
I d'on traieu les llavors?
Exacte, d'on traieu les llavors. Això és la cosa difícil. No podem agafar les llavors de la planta, a banda no es veuen perquè són de color verd, igual que la posidònia, i llavors no es veuen. El que hem d'esperar és que hi hagi un temporal, i durant 4 setmanes, que és quan la planta allibera aquella llavor, és quan nosaltres la podem recol·lectar, però a on? A la platja. Arriba a la vora de la platja. Sempre, o sigui, quan hi hagi un temporal.
Arran de platja, per exemple.
Arran de platja, però que la pot agafar qualsevol? No, has de tenir un permís de la Generalitat. I no te'l donen, així com així. Llavors has de demanar, has d'ensenyar el projecte, etc. La cosa és que ens van donar el permís i vam poder recol·lectar en total, de la platja del Cabet, doncs 60 llavors.
Déu-n'hi-do.
Sí.
I com vau aprendre a distingir aquesta llavor? Perquè entenc que els alumnes poca idea o pocs coneixements devien tenir i que no és una llavor que estàs acostumat a veure o que tens familiaritzada.
Exacte. Aquesta llavor té una forma d'oliva, oliva verda. De fet, es diu oliva de mar. És una llavor que té una curassa esponjosa que quan s'obre és on hi ha el pinyol. I aquest pinyol que és de color verd és el que a partir d'allí sortirà la primera plàntula. O sigui, sortirà la plàntula.
Uh-huh. I ens hem d'imaginar, després d'un temporal, els alumnes anant a la platja.
Sí. Va així ser així? Així ha sigut. Així ha sigut, hi ha registre fotogràfic, de tot. Sí, ha sigut així.
Sí. Enguany ho he tingut relativament fàcil perquè hi ha hagut alguns temporals.
Durant l'època que tocava, que era ara, era fa un mes o així, va resultar que hi havia un anticicló i no hi havia manera. I llavors no hem recol·lectat tantes com haguéssim volgut. Però vaja, per començar, perquè això és una prova pilot, això ja et dic que no es fa, ni menys amb alumnat, jo crec que és un èxit. A més, ens estan creixent, estan sortint sanes, ja portem un mes i mig que les tenim en peixeres sota control, paràmetres físico-químics.
Ara parlarem d'això, però, clar, com bé dius, no és fàcil d'organitzar tot això, perquè depens d'un temporal... Clar. Depens d'uns permisos i no pots dir doncs el dia 24 de març anirem a buscar llavors. Com ho heu fet per poder organitzar tot això?
Clar, miràvem aplicacions que hi ha per veure l'estat de la mar, veure si hi havia llevantades, i anàvem, clar, i a més només podíem recol·lectar a la platja del Cabet, no podíem sortir d'allí. Llavors, doncs bé, com que hi ha alumnat que va de matí i alumnat que va de tarda, doncs anàvem a torns, una miqueta. Llavors, jo els avisava, avui és bon dia, vinga, si podem, hi anem, no? I llavors hi havia dos o tres responsables que hi anaven.
I un cop veia aquestes llavors, quines són les passes que veu seguir o que veu haver de seguir per poder plantar aquesta posidònia? Perquè entenc que no es planta a un hort com faríem habitualment, plantant qualsevol altra cosa.
Clar, tu normalment en un hort, com dius tu agafes la llavor i la soterres, no? Aquesta no, aquesta llavor precisament no la pots soterrar perquè és de color verd i fa la fotosíntesi. Necessita que no la soterris i amb llum ha d'anar una peixera amb una llum adient perquè ella pugui fer la fotosíntesi i a partir d'aquí, dins de la llavor ja té els seus nutrients i comença a germinar. La veritat que és molt bonic, perquè germina i també rela. És molt bonic, sí.
I tot això amb peixeres, amb aigua de mar?
Tot això amb peixeres, aigua de mar que prèviament li hem fet un autoclau per eliminar qualsevol tipus de microorganismes que puguin fer malbé la planta al final. No? Les llavors han sigut seleccionades perquè les que vèiem, clar, arribaven llavors, a vegades les llavors aquestes que ens arribaven doncs no havien estat amagatzemades en les condicions adients perquè ha d'estar per sota de 18 graus. Llavors les seleccionaven amb l'alumnat, bueno, sí, una feina darrere que... Sí.
Uh-huh. I ara ho teniu plantat?
Ara de moment estan a la peixera, anant creixent.
60...
Han mort unes quantes, i aquestes hi ha unes quantes que no han sobreviscut, les hem extret precisament perquè no agafin, les altres no en malalteixin. Les hem extret, tenim tot un registre, controlem el pH, controlem la salinitat, la temperatura, amoni i altres paràmetres. Llavors això fem un registre diari, fem una fotografia diària, i sí, al final devem tenir unes 40 i pico. Ara hem demanat els permisos per a portar-les una altra vegada al mar.
Ara anirem aquí.
Vale.
Però abans, llavors, clar, aquesta aigua de mar també ho vau haver d'agafar de la mateixa platja.
Sí, la mateixa platja m'ha agafat, tot igual.
I no s'ha de canviar ni res, no? Entenc.
No, simplement controlar la sal. Perquè si augmenta de sal, és a dir, si en aquella peixera s'evapora l'aigua, al final es farà més salina i acabarà morint la planta. Llavors, sí, s'ha d'anar controlant. Llavors, quan veiem que la salinitat augmenta, afegim una mica d'aigua destil·lada. I així anem anant regulant.
D'acord. I heu de tenir llum totes les hores del dia?
Sí, el que hem fet és un simulacre de la llum que tindria ara la planta, no? Aproximadament unes 12 hores, i tenim les llums això, connectades, doncs... Fem un dia i nit.
Per arribar fins aquí, com heu hagut de formar a tots aquests alumnes?
Clar, això és molt interessant, perquè ells primer, clar, és el que deies, no? És, ostres, estàs en un institut doncs, de forestal, de, no? El mar no es treballa. Llavors, clar, vam començar a treballar la cartografia, però al medi marí, és a dir, la batimetria, i veure en quins llocs hi ha Posidònia, Cimodocea, etc. Això seria una part. Després l'ecosistema, tot l'ecosistema que acompanya la Posidònia. Tot el tracte mediambiental que pot fer l'alumne pedagògicament. La veritat que hem fet un bon treball darrere.
I van venir professionals també, entenc, del tema, perquè suposo que vosaltres ara ho domineu, però fins al moment tant no ho devíeu dominar.
No, fins al moment no ho dominàvem. De fet, estic una mica en xoc de l'èxit que estem obtenint. O sigui, que ens està sortint bé. Perquè...
I la reacció dels alumnes? Vull dir, els alumnes, els hi ha agradat la iniciativa?
Els alumnes estan molt contents. De fet estic en contacte amb ells perquè ells ara ja han acabat, ara estan fent els exàmens finals i això, i estem en contacte amb ells perquè si hi ha el moment d'anar a repoblar, no, poder fer una miqueta de... O sigui, vagin ells també. Està tot una mica connectat.
De fet, he tafanejat abans de tot això i he vist una foto que els alumnes a la platja Cabet i a Mar hi van entrar.
Sí, a veure, tot això comença... És que clar, això comença fa igual 5 anys endarrere, quan jo estava a l'ESO.
Imagina.
A l'ESO. Jo així pensant, no? Ostres, si es repobla el bosc, perquè no podem fer la Posidònia? I anant investigant, al final, doncs mira, els astres, no sé, se'ls van alinear i hem arribat aquí, no? Una excursió que es fa sempre cada any, com a dinàmica de grup, i vam pensar, home, ells que són d'educació i control ambiental, per què no anem a la platja del Cabet, que és un bon lloc per conèixer, no? I vam anar, clar, ells van al·lucinar, perquè clar, estrelles de mar, pops, erissons, pepinos de mar, cogombres de mar, perdoneu.
No passa res. Hi ha molta biodiversitat a la platja del Cabet.
I llavors, clar, van al·lucinar i vam dir, bueno, doncs aquí teniu un ventall gran, no?, de futur per vosaltres. I llavors va esdevenir, van contactar amb nosaltres l'Ajuntament i tot va anar, és que ha anat com a rodat.
I ara ho deies, la planta ha germinat, la planta ha crescut i esteu demanant permisos per poder replantar-la.
Exacte. On es fa això? Val, anirem igualment al Patge del Cabet. La planta s'ha d'ancorar d'alguna manera perquè amb les corrents no marxi. On ho fas? Ho fas normalment en una zona que ha estat degradada, una zona que s'anomena mata morta. És com una mena de roca i allí és on anirien.
Sí, ens han imaginat com passant una terra, com si hi hagués un bosc i hi hagués
sí,
una zona...
clariana.
Exacte.
O sigui, la idea és que entre Posidònia i Posidònia puguis tornar a formar tota una continuïtat. Aquesta seria la idea. I com ho fas? Doncs igual que es faria en un bosc, amb un marc de plantació, amb veure quantes plàntules de posidònies poses per metre quadrat, i després d'això és fer el control i avaluació, o sigui, fer un seguiment del que passa. No sé, allò segueix, tira endavant, mora o què passa. Mm-hmm. Començar.
I això, més o menys, quan ho podríeu fer? O sigui, hi ha una època per poder replantar la posidònia? Hi ha una època que sigui més adient que una altra?
Hem de mirar, sobretot, que el mar estigui calmat, que normalment és ara, no? Amb anticiclons, no? Que el mar està més tranquil. Seria tota l'època d'estiu, setembre, octubre, no? Que és quan tenim la mar més calmada. Pensa que la posidònia, quan ella surt, o sigui, la llavor, quan cau, no? Quan s'obre aquesta capa que porta, aquesta protecció que porta, i s'obre i cau per gravetat al mar, ella, si troba un lloc adient, arrela i tira endavant sola.
Doncs ho hem de deixar aquí perquè se'ns tira una miqueta el temps a sobre. Moltes gràcies, Sílvia, estarem pendents, i si podeu sortir a replantar, ens avises.
Home, i tant. Home, i tant. Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies. Continuem parlant de plantar i en aquest cas anem fins al Delta de l'Ebre per saber què faran amb la planta de cel.
Sí, Marina, anem a parlar amb Lola Casanova, regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, ja que este cap de setmana se celebra la festa de la plantada al municipi. Lola, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, molt bon dia.
Lola, com deia, no, este cap de setmana Deltebre torna a mirar cap als seus orígens, no, en esta festa de la plantada. Per a qui no la conegui, què representa esta celebració per al poble?
Bueno, esta celebració el que representa és una manera de que coneguéssim les nostres arrels, la nostra identitat, i també poséssim forma i contingut en aquelles històries que moltes vegades ja molts han contat des de minuts i que ho pugues veure i viure-ho en primera persona.
Mm-hmm. Per això és importantíssim no mantenir viva la tradició, els nostres orígens, les nostres arrels, que clar, els xiquets i xiquetes igual els hi expliquen i hi ha un dia que ho podem veure almenys.
Correcte, és va més enllà de veure l'arròs al plat i veure d'on t'ha sortit i tot el procés, almenys començar-lo i després a la sega pues, veure com s'acaba tot.
Mm-hmm, i tant que sí. I clar, suposo que les sensacions, perquè clar, tu t'hi pots ficar dins de la rossa, no? Pots ficar els peus dins. Clar, per la gent que ho ha fet i que cada any fa la representació, ja ho coneix, però hi ha gent segurament cada any nova, no? Que s'anima i fica dins de la rossa. Què trobes que aquesta gent viu?
Home, jo trobo que és una experiència que s'ha de viure, perquè al final és, com en totes les coses, no és el mateix que t'expliquen les coses o que tindre una experiència viva i autèntica, i a més connectar-nos en la natura i connectar-nos en la terra, en les nostres arrels, enfangar-te, i també, bueno, veure tot d'on surt i poder ser més conscient de com hem arribat fins aquí.
Mm-hmm. I el que dius, no? Que no només és la rosa a la taula, que no, que hi ha un procés detrás. I clar, des de l'Ajuntament també, evidentment, treballeu, no?, per preservar este patrimoni que tenim immaterial, no?
Sí, des de l'Ajuntament donem les eines i la forma de fer-ho, però realment aquí hi ha molta implicació de molta gent del municipi, de moltes associacions que ens estan donant el suport, sense les que tota aquesta festa no seria possible.
Mm-hmm. De fet, tota aquesta festa està carregada, no?, d'activitats, que et sembla si les repassem, Lola?
Sí, sí, sí.
De fet, comenceu este divendres.
Bueno, sí, el divendres és quan no... el que és les escoles, o sigui que les escoles, els alumnes de cinquè, l'alumnat de cinquè dels centres educatius de Deltebre, venen i els expliquen de primera mà, pues els fan un tastet de cada una de les experiències perquè ho visquen i ho coneguen des de minuts, d'on surt i puguen estar com més atents. A més, en ells els preparen farem també una projecció perquè també ho veguen en imatges, que també els ajuda molt, i els ho expliquen diferents portaveus, diguéssim, de cada una de les activitats, i també ells mateixos després poden fer diferents activitats, esmorzen allí i van també a veure tot l'entorn tan preciós que tenim aquí a Bonvita.
Mm-hmm. Llavors és un dia també intens, no?, per a ells, este divendres, per als alumnes de 5è de totes les escoles municipals, és?
Sí, són dels tres centres educatius, venen l'alumnat de 5è, que després que faran 6è al setembre, i a 6è venen l'alumnat de 6è, que són els mateixos, per a la CIEGA.
Vale, molt bé, així hi ha este seguit, no?
Sí, així són sempre els de 5è, que fan la plantada, que són els mateixos que a 6è, que ja és al setembre, fan la cega.
I veuen els fruits, no?
Correcte.
Del que han fet, molt bé. I el dia central, Lola, és este diumenge, el 14 de juny, que comenceu ja prompte a les 11 del matí.
Sí, bueno, comencem el dia en diferents sortides guiades en bicicleta, que ja comencen les primeres a les 10:30 per a la gent que no vulgui massa solet. Llavors és molt, molt bonic perquè des de les primeres sortides pues, se veuen normalment molts animals al que és la llacuna del Canal Vell, que és un lloc que normalment no es pot accedir, i llavors hi han sortides en carros no tradicionals, sinó en carretes, diguéssim, per a poder carregar més persones amb problemes de mobilitat, i la resta pues, poden fer l'excursió en bicicleta. Són guiades en guies especialistes del parc, i llavors també hi ha passejades en barques de perxà, que també bueno, és una experiència, per qui no l'ha viscut, molt, molt xula i molt autèntica, i no sé, jo recordo ja de menuda que ho feia, i ara això només és una cosa que queda realment molt, molt residual per les festes i poca cosa més. I bueno, tenim també tirada de birles que mos va a càrrec de lo que és el club de birles. Poden deixar també els crios més minuts en l'associació de les dones de la cava, que fan diferents jocs tradicionals també, i bueno, i a partir d'aquí ja comença el que és el programa en si, no? Que és pues, l'inici de que presentem a tots els plantadors, i s'inicia la plantada, que és l'acte principal, diguéssim, de la jornada, en l'actuació també de la rondalla dels tres cantadors. També és molt bonic veure la rondalla mentre serina, perquè pues, fan aquestes improvisacions que també són molt nostres. I llavors el que és la colla de sardanes i jotes de Deltebre, pues que també sempre mos amenitza la jornada, i bueno, també hi ha diferents paradetes de menjar i bueno, que mos ofereixen el que és la gastronomia, i esta cosa de dir vaig a plantar l'arròs i veig després què passarà en l'arròs, no? I que ja pots provar les diferents degustacions que ens ofereixen les paradetes locals, així com parades d'artesania també.
Mm-hmm. Llavors és un dia que tu allí pots anar pel matí i marxar i ha dinat.
Sí, la idea és aquesta, la idea és que la gent mengi allí, i també que m'ho he deixat... Hi ha molta gent que ho ha vist, hi ha gent que ho ha menjat, i hi ha gent que no. Pues tenim los chapadillos, que és una cosa molt nostra, i també tenim una... Bueno, veiem com les dones de Deltebre pues, fan chapadillos i paracotes, les famoses paracotes també, que comentàvem l'altre dia.
A mescla,
pues, bueno, així, allí pues, tindran l'oportunitat de veure un taller on se veu com fan los chapadillos i les paracotes, i just després tenim lo sainet, que hi ha sempre un sainet molt curtet del Delta Teatre, però que sempre és molt, bueno, sempre és diferent i sempre és molt autèntic també del nostre territori, i la lluita al bac, que la lluita al bac és, bueno, és una cosa que seria la nostra art marcial, de fet, sí, d'aquí, sí. De les nostres
típica
terres.
Típica d'aquí, sí.
I jo crec que també, bueno, a mi sempre m'ha despertat molta curiositat i m'ha agradat molt, molt castigar les festes de l'arròs.
Mm-hmm, molt bé, al final és un dia, no, de les nostres arrels, i bueno, a la vista està de que a vosaltres s'oferix un seguit de, bueno, de folklore i coses tradicionals nostres molt representatives, com és la jota, com és la lluita al bac, i també, bueno, com dius tu, les passejades tradicionals en les barques de perxa. I lo dels carros és en cavalls?
O sigui, nosaltres tenim sempre la col·laboració dels cavallistes i ells pues, mos fan allí, pues, porten cavalls i fan algunes... bueno, veiem una mica com treballaven els cavalls, però el que són les sortides en carro, pues, per la pròpia quantitat de gent que ve a la festa i el pes que haurien d'assumir aquests animals, no les fem majoritàriament en carros, en cavalls, sinó que les fem en carretes. Perquè pel volum de gent i per donar possibilitat a que la gent pugui fer este recorregut realment, perquè si no seria possible. Ho hem intentat moltes vegades, alguna vegada surt algun, però realment no podem fer totes les sortides en cavall, perquè haurien de costejar els cavalls massa gent i pues, pel propi animal pues, no ho fem
així. No, massa pes.
Massa pes, i són, clar, les carretes pues, poden anar... Realment hi ha molta gent interessada en veure el canal vell i, clar, 30 persones, pues, una carreta les pot pujar i anem fent viatges entre la bicicleta i el carro i podem donar més, bueno, més oportunitat a gent en poca mobilitat a poder fer este recorregut.
Uh-huh. No, clar, perquè en cavall hauria de ser molt més reduït i això significa que més viatges, clar, en el temps, no?, se faria més tard.
Sí.
I totes aquestes activitats, Lola, vull dir... com ens inscrivim allí mateix, el mateix dia?
Sí, allí ja nosaltres tenim tipus un mostrador de turisme i allí ja fas la inscripció de lo que són les rutes guiades, tant de les carretes com de les bicicletes, que són 3 euros. També vendrem ulleres de l'eclipse. Atenció,
importantíssim.
Hem d'anar preparats i hem d'estar ja preparats per a l'eclipse, per la pròpia seguretat. Llavors nosaltres a les activitats d'estiu sempre tindrem a disposició ulleres de l'eclipse perquè la gent les pugui adquirir. Així que allí mateix tindrem el mostrador on podran inscriure's a les activitats. Poder veure també quines són les activitats astronòmiques d'estiu i comprar també les ulleres de l'eclipse.
Mm-hmm. És que ja està aquí l'eclipse, ja.
Sí,
hi ha tots els preparatius.
Sí, sembla lluny, però ja està aquí.
Ja està aquí. I, clar, tot això, Lola, a la finca de Bombita, no?, que és un escenari molt especial. Què aporta de diferent a aquesta experiència?
Bueno, jo crec que tindre un mas com este... tan gran, ubicat on està en tot l'entorn com té, és un molt bon lloc per fer-ho, és un lloc que és del Ministeri, desgraciadament no és de l'Ajuntament. Seria molt bo que nosaltres ho poguéssim gestionar perquè d'alguna forma pues, també hem de pagar una taxa per a poder estar allí, però per sort pues, de moment ho podem... Bueno, podem disfrutar-ho i per lo menos en aquestes dates tan especials també ho fa únic. Fa únic que pugues anar a un lloc que saps que normalment no pots accedir lliurement i també fa l'espai també tal com està conservat i tot, pues fa que sigui un privilegi poder anar en esta festa.
Perfecte, Lola. És tot un orgull. Apuntadíssim esta cita que no mos podem perdre. Moltíssimes gràcies, Lola.
Gràcies a vosaltres.
L'agenda.
Comencem el nostre repàs de tots els actes i de tots els esdeveniments, ho direm bé, que hi haurà arreu del nostre territori aquest cap de setmana i una setmana més. Comencem per la Costa Brava. Sergi, què hi farem?
I ara sí, Marina, passem als actes d'aquest cap de setmana a la Costa Brava. Començant per avui divendres a 8:15 a l'Estartit. Hi ha una conferència titulada El Montgrí Costa Foradada a l'espai Medes de l'Estartit. El dissabte, atenció, perquè hi ha la 11a fira de la gamba de Palau. Palamós durant tot el port d'aquesta localitat del Baix Empordà. I a la nit es celebra el carnaval d'estiu d'aquí l'Escala, o sigui, sereu tots benvinguts i benvingudes. A Figueres hi ha la 5a fira de degustació de cervesa artesana. I a l'Estartit hi ha la festa del mar i la natura, tant dissabte com diumenge, amb la descoberta del Parc Natural. Ja sabeu que aquesta població del Baix Empordà està en plen Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. El diumenge hi ha una caminada de protesta, sota el lema Salvem el Ter, una passejada pel Camí Fondo i el Ter Vell de 4 quilòmetres. Això és a Torroella de Montgrí. També a Torroella de Montgrí, a l'àmbit de la muntanya de Santa Caterina, les papallones de Santa Caterina, una visita guiada, un taller per descobrir aquests insectes del parc a les 10 del matí. I al Museu Arqueològic d'Empúries es celebren les Jornades Europees d'Arqueologia al Mac Empúries, amb conferències, visites i moltes més activitats. Doncs ja sabeu, un cap de setmana ben variat aquí en terres de la Costa Brava, amb molt de sol, molta calor, però també per fer cosetes arran de mar.
De la Costa Brava baixem fins al Delta de l'Ebre de punta a punta de Catalunya i volem conèixer què ens ha preparat la Cel.
Sí, Marina, donem una ullada a veure què tenim per aquesta zona de les Terres de l'Ebre. Teatre No Cal Anar a l'Havana, un text de Marc Artiguau dirigit per Joan Maria Segura. Un espectacle que vol ser un homenatge a les nits de rom cremat i a les cançons heredades dels nostres avis. Avui a les 10 de la nit al Museu de Tortosa. Segona edició de La Ràpita és màgica, Festival Internacional de Màgia de La Ràpita, que aposta per la qualitat artística i l'excel·lència, reunint alguns dels números de màgia més premiats a nivell nacional i internacional. Dissabte, durant tot el dia, a l'Auditori Sixto Mir de La Ràpita. En el marc de la 22a edició de les Jornades Musicals a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona, concert de F.MAC, un artista versàtil i visionari que combina funk, sol, música caribenya, rock i gospel en la seva expressió musical única. Diumenge a les 8 de la tarda a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona. 23a edició del Festival Internacional de Carrer Multidisciplinari Ebre Terra de Vent, que ofereix música de vent en directe de gran qualitat i amb companyies d'arreu del món, pels carrers i places del municipi. El 12 i 13 de juny, a llocs diversos de Tortosa. Jornades ornitològiques a l'Ampolla, una proposta centrada en l'ornitologia i en el coneixement de la biodiversitat del Delta de l'Ebre. Durant 3 dies, els participants podran aprofundir en el món dels ocells i descobrir els valors naturals d'un dels espais més singulars del territori. Del 12 al 14 de juny, a l'Ampolla. 21a edició de la Festa de la Mel d'Arnes, amb un dia d'activitats, expositors i productes amb la mel com a protagonista. El 13 i 14 de juny, al nucli urbà d'Arnes. Segona edició de la Metlla Film Fest, festival de cinema de la Metlla de Mar, amb una selecció de pel·lícules nacionals i internacionals, trobades amb cineastes i la màgia del cinema en un entorn incomparable. Del 12 al 14 de juny, a la Metlla de Mar. I fins aquí l'agenda de les Terres de l'Ebre.
Del Delta de l'Ebre fem aturada a les costes del Garraf. Carla, què hi farem?
Bé, doncs aquest cap de setmana aquí a Vilanova i la Geltrú la gran cita, sens dubte, del cap de setmana és la 15a edició de la Fira Temps de Vi, que s'instal·la a la Rambla principal des d'aquest dijous fins aquest diumenge. La fira va obrir ahir dijous i divendres i dissabte de 6 de la tarda a les 11 de la nit i diumenge també, d'11 del matí a 3 de la tarda. Hi trobareu més d'una vintena de cellers, gastronomia, música en directe, activitats familiars, tastos especials repartits per diferents espais de la ciutat i, a més, de dijous a dissabte també arriba el temps de comerç amb descomptes del 15% en establiments participants i activitats dels carrers comercials d'aquí del centre. Els esports, per altra banda, també seran protagonistes amb l'Arena 1000 Vilanova i la Geltrú. De divendres a diumenge, la platja de Riba-roges acollirà aquesta gran competició d'handbol platja, considerada una de les cites destacades del calendari estatal. Paral·lelament, hi haurà un espai village amb restauració, activitats dirigides i diverses propostes per gaudir en família. Més actes en aquest divendres tarda, farcit d'activitats a les 7 a la sala del Pòsit, pregó de les festes de Sant Pere, a càrrec de l'escriptor Antoni Moner Jordà. En acabar el pregó, s'inaugurarà l'exposició Entre xarxes i ciment, transformació urbanística del barri de Mar. un recull de fotografies que mostren l'evolució del front als seus entorns, des dels anys 50 fins als 2000, organitzada per l'Arxiu Comarcal del Garraf. I a dissabte a les 6 destaquem a la plaça de les Cols la Diada de la Grellada dels Bordegassos de Vilanova, una de les cites especials del calendari dels de la camisa de groc terrós i que neix com un homenatge als músics de la colla. Aquest any, acompanyats a plaça pels Nens del Vendrell i els Castellers de Castelldefels.
I acabem el nostre repàs d'agenda a les costes del Maresme, on l'Oriol també ho té tot preparat, Oriol.
Doncs sí, Marina, tenim cosetes. Mira, aquí al Maresme estem ja escalfant motors de cara a la festa major de Vilassar de Mar, que és per Sant Joan. I no sé si ho sabeu, però el poble de Vilassar de Mar es divideix en tres sectors. Per cadascun d'ells hi passa una de les tres rieres principals d'aquest municipi. Per això, doncs, aquest és el motiu del nom de la proposta que fan aquest cap de setmana, la Rierada. Cada sector representa un dels principals oficis dels habitants de Vilassar de Mar del segle XVIII, els pescadors, els contrabandistes i els mestres d'aixa i la gent pagesa. Cada sector identifica un color i una iconografia diferent. La gent pagesa va de color verd, els pescadors contrabandistes de color blau i els mestres d'aixa de color taronja. Els tres sectors han de competir entre ells per tal d'aconseguir el màxim de punts possibles. El sector que en tingui més serà el guanyador de la festa major i gaudirà honor de tenir la façana de l'Ajuntament guarnida amb el seu color durant aquesta festa major que dèiem de Vilassar de Mar. Un altre acte destacat d'aquesta festa major de Vilassar de Mar que s'avança, doncs el Virrassà. És un correbars que es fa en aquesta rierada, és el dissabte dia 13 a partir de les 6 de la tarda. Més qüestions, anem cap a Mataró. El dissabte fan la 20a marxa nocturna de Vista Alegre. Hi ha dues opcions, de 10 quilòmetres i de 15 quilòmetres per gaudir d'una nit màgica. Hi haurà sorpreses, també sortejos i en acabar DJ, que estarà tocant fins a les 11 de la nit. Cal dur, això sí, una llanterna o un llum frontal, roba i calçat còmode. Més qüestions que tenim també aquest cap de setmana. Tenim el 6a edició del Dos Rius Sona. És aquest dissabte 13 de juny a la plaça del Comú de Dos Rius. S'omplirà de música en directe amb la 6a edició d'aquest festival que ja s'ha convertit en una cita imprescindible del calendari cultural del municipi. Pep Lladó, 3 minutos, dissabte Clac, Rock Party, Blue Wednesday, Luma, Artrosis, Rock Band, Onda Rocks i Quina Musical també a càrrec de l'esplai 4 Pedres. I per acabar, destacarem, Marina, un vermut musical que fan a Òrrius. En aquest cas, ja una proposta per diumenge, un vermut a càrrec d'Elio i la seva música. És, com dèiem, aquest diumenge a les 12 del migdia a la plaça de Maig d'Òrrius, que s'omplirà de música i vermut. Propostes que ens arriben del Maresme perquè les conegueu i perquè tothom que ens escolti doncs se les pugui apuntar i les pugui gaudir. Moltíssimes gràcies, bon cap de setmana.
I així arribem al final del programa d'aquest divendres 12 de juny del 2026. Nosaltres marxem, però tornarem dilluns. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
L'horitzó, lentament, cintura, espatlles, malgrat la por, fent el món.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Segles de no, es menja dels ossos, és un impacte.
postal del món sigui sempre desaficionat. Patxanga, sa vida és només patxanga integral. Per naltros molons i pels altres sa fam. Problemes a mil i cap solució. Matat en sa lluna i batu amb el món. Hi ha casos de sí, hi ha crisis de no. Aquesta hipoteca no és una tensió.
Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.